Bona nit, gràcies.
Bona nit.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. Recordem que el Banc Central Europeu ha anunciat un programa de compra massiva de deute públic per valor de 60.000 milions d'euros al mes. La compra començarà al març i s'allargarà fins al setembre de 2016. És un pla del president del BCE, Mario Draghi, que s'ha presentat en la primera sessió de l'any, justificat pel persistent nivell mínim d'inflació, molt per sota de l'objectiu que aspiraven que assolís, prop del 2%. Canviem de qüestió. La Generalitat ha aturat la tramitació de la llei que ha de permetre la construcció del Bulli Foundation a Cala Montjoi, a Roses, a l'Alt Empordà. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, ha explicat que s'ha pres la decisió a petició del mateix Ferran Adrià, que hauria manifestat que no tenia intenció de tirar endavant aquesta fase del projecte. I també és notícia la grip a Catalunya. Els casos d'aquesta malaltia ja afecten 109 persones per cada 100.000 habitants, motiu pel qual el Departament de Salut ha declarat el nivell d'epidèmia de la malaltia, que ja ha causat una mort i ha diagnosticat 13 casos greus. Recordem que el llindar de l'epidèmia es fixa en 102 casos per cada 100.000 habitants. I també recordem que el 2014 va tancar amb una baixada de l'atur, segons l'enquesta de població activa que s'ha conegut avui. A Catalunya, a finals d'any, hi havia 83.000 persones menys sense feina que a finals del 2013. Actualment hi ha 756.000 catalans aturats i un total de 5 milions i mig d'espanyols també sense feina. La baixada a Catalunya ha estat de 49.000 llocs de treball menys i en el conjunt d'Espanya de gairebé 478.000. Passen 2 minuts a les 8, tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, el director del programa Bàsquet al Dia, Òscar Merino, bona nit.
Què tal, Ignasi, bona nit.
Què heu preparat per a les 9?
Doncs moltes coses. Avui hem de parlar de la quarta jornada del top 16 de l'Eurolliga. El Barça juga demà a 9:15 al Palau davant de l'Estrella Roja. Anirem a Oviedo per parlar amb Ferran base del conjunt asturià i MVP de la 15a jornada a la Lep Or. I hem de parlar de la NBA amb el professor Garriga, com tots els dijous, avui de forma especial, perquè a poques hores sabrem si Pau Gasol i Marc Gasol estan en els 5 titulars de l'All-Star.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I a tot això, la notícia del dia. El València destitueix a Perasovic, el seu substitut és Carles Duran. Això vol dir que amb ell són 8 els tècnics nascuts a Catalunya dels 18. 8 de 18. No està gens malament.
Doncs que vagi bé el programa avui a les 9.
Vagi bé.
Gràcies. Fins aquí la Fórmula Estel avui. Hem estat amb tots vosaltres des de les 8 del matí. Tornem demà a les 8 del matí i ara us deixem amb tota la resta de la programació del dia a Ràdio Estel, amb el programa d'Economia Plusvàlua i més espais a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel. El Club Més Amics vol que aquest any viatgis, viatgis i viatgis. Pren nota. El Marroc, Grècia, la Ruta de la Seda, el Vaticà, Terra Santa, la Ruta de Joan XXIII, Canadà, Armènia, Etiòpia, Indoxina, Pèrsia i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. L'Associació d'Adolescents i Adults Joves amb Càncer acaba de llançar una campanya per demostrar com una malaltia pot canviar la visió de la vida i aconseguir que recordem quins són els valors principals i compartits per tothom. El plantejament és senzill, el resultat commovedor. Es planteja una pregunta a dues persones d'edat similar, una amb una malaltia de càncer o familiar d'algú que té una malaltia greu i l'altra una persona sense aquestes circumstàncies. Les respostes dels protagonistes, que viuen de prop alguna malaltia, fan que els que estan sans es replantegin quins són els valors realment importants de la vida. Aquest vídeo viral ha aconseguit gairebé 1 milió de visites. Avui ens plantegem al Plusvàlua quins són els valors de la nostra societat i si estan canviant. En parlarem en profunditat amb el doctor Francesc Torralba, filòsof, teòleg i director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. I també comentarem tant aquest tema com molts d'altres de l'actualitat econòmica i social amb els nostres tertulians d'avui. Així doncs, comencem el Plusvàlua, amb l'agraïment, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i jo mateixa, Carla Gràcia. Comencem.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, avui ens parla l'editorial que, dins les incerteses actuals, si una cosa ja certa, és que després d'aquesta crisi ja res serà igual. Entenent que els valors dominants anteriors ja no serveixen, en aquesta hora de desesperança, on sembla que no hi ha res a fer, de segur que ha de sorgir amb força la lluita per la supervivència i calen canvis fonamentals en la nostra societat. Els valors predominants actualment, com l'individualisme, la cobdícia i el materialisme, han demostrat abastament on ens poden portar. De fet, on ens han portat. Cal, doncs, un canvi substancial en l'escala de valors de la nostra societat. S'han de recuperar els valors de la solidaritat, l'esforç personal i del treball, del respecte, de la convivència, del civisme, de la generositat i de tants d'altres que fins ara, en general, no han estat dins les nostres prioritats ni dins les nostres actituds fonamentals. Cal crear un horitzó comú que enmarqui els valors essencials que, com dèiem, ja no poden ser els que fins ara han estat guiant la manera majoritària de dur la nostra vida. Sortosament, es va estenent cada cop més el convenciment de que, davant de les incerteses polítiques, econòmiques i socials, i davant les complexitats actuals, calen nous models, nous valors, i per fortuna s'albiren reaccions en la nostra societat que així ho indiquen. Avui volem parlar precisament d'això, de quins valors ens han regit, de quins valors ens regeixen encara, i dels canvis necessaris, i que potser ja podem començar a percebre. Per parlar-ne, hem convidat el doctor Francesc Torralba, filòsof, teòleg i director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, a més, escriptor, que ha publicat un nombre important de llibres sobre espiritualitat, sobre ètica, sobre valors com intel·ligència espiritual, el sentit de la vida, 5 valors per una vida plena o la revolució ètica. Benvingut, senyor Torralba.
Què tal? Com estàs?
Gràcies per acompanyar-nos. acompanyar-nos per parlar d'un tema que ens fa il·lusió, perquè hem titulat Canvi de valors. I jo la meva primera pregunta era una mica anant enrere, no? Anant a analitzar què és el que ens ha portat fins aquí. Vostè creu que el que ens ha conduït a la crisi, més enllà de les eines financeres en el seu origen, és una elecció errònia de valors primordials?
Sí, en gran part sí. A vegades fixem només l'atenció doncs, en les variables econòmiques i financeres, però té molt a veure amb com s'han pres les decisions. I les decisions sempre es prenen a la llum d'uns criteris. Quan un està doncs, a casa seva i pren una decisió amb els seus fills, hi ha uns criteris que estan allà operant, no? I quan un empresari pren una decisió, hi ha uns criteris. I jo crec que el que hem vist és que aquests criteris, a partir dels quals s'han pres decisions, ens han portat a un naufragi extraordinari. Llavors, hem oblidat alguns valors que estaven molt inserits en la nostra tradició i que, pel que sigui, han passat en un segon pla o en un... senzillament els han quedat eclipsats, no? Per exemple, el valor de la prudència, que és virtut cardinal, no? S'han pres decisions temeràriament. Això és un primer element. I la prudència és aquell valor que ens permet anticipar conseqüències, no? Hem estat imprudents, hem estat temeraris, no? I sobretot hem oblidat el valor de la justícia, que també és virtut cardinal, no? S'han pres decisions pensant en una petita part, en un petit segment, però oblidant-nos d'una justícia distributiva per a tots.
Jo em preguntava, senyor Torralba, i per què ens hem deixat emportar per aquests... per què no hem seguit els valors d'alguna manera primordials a nosaltres i ens hem deixat endur per aquests altres contravalors, com seria la cobdícia?
Perquè jo crec que, a veure, d'una banda pot haver-hi dèficits de transmissió, és a dir, les transmissions són bàsiques. Un ha d'haver assumit aquests valors, el que en diem les comunitats educatives bàsiques. La família, l'escola... Suposem que hagin fet els deures, o que l'hagin fet tots plegats. Llavors, per què? Si l'han assumit, a l'hora d'entrar a les organitzacions, dirigir empreses, dirigir organitzacions, aquests valors queden en un segon terreny, tot i haver-los assumit. Jo crec que perquè hi han hagut inclinacions molt més fortes, o passions molt més fortes, o interessos molt més forts, que han desplaçat aquests valors endarrere. O perquè han entrat en organitzacions molt corruptes estructuralment. Jo ensenyo ètica a quart. I és que allà els intentes transmetre uns valors. Però hi ha nois que entraran en una empresa i li diran mira, això sempre ho hem fet així. Això es paga així i això es paga d'aquesta altra manera. O ho agafes o te'n vas. Clar, en un context d'un 50% llarg d'atur juvenil, amb uns processos d'emancipació tan lents i tan difícils, és molt possible que el jove digui ho agafo. Ara, en certa manera, entro en conflicte amb un valor, que és el valor de la transparència, de la honestedat, en definitiva, el valor de la honradesa com a treballador. No? O sigui que poden haver influït molts elements, però jo crec que les institucions educatives també ens hem de plantejar quin valor hem donat a aquestes virtuts.
I quin valor han donat?
Doncs depèn. A veure, és veritat, a les institucions educatives molt sovint l'ètica ha passat a ser una espècie de cirereta del pastís. I a escoles de negoci també és així. I a dissenys de professionals de la comunicació i a dissenys professionals doncs, a l'àmbit, què sé jo, del dret, doncs l'ètica o era inexistent, o era testimonial, o allò que en diuen els estudiants, una Maria. Això també té la seva, té la seva lògica, perquè, és clar, si és tan testimonial, si és tan irrellevant, vol dir que no l'ha assumit, vol dir que surt amb bones estratègies, però amb molt pocs principis. I això ha passat. De fet, els que ens han portat aquesta crisi, bona part dels protagonistes eren persones que sortien d'escoles de negocis molt poderoses al món, molt rellevants i que ocupen el top 10 o el top 5 del rànquing mundial, no? Llavors diu, home, però què passa? Que en aquestes escoles els hem entrenat perquè siguin taurons o els hem entrenat perquè siguin persones i dirigeixin com persones les organitzacions? També ens hem de fer aquesta pregunta. Però jo crec que, en sentit estricte, l'hem oblidat molt o l'hem considerat testimonial, l'ètica. Llavors ens trobem professionals tècnica i científicament competents, però èticament gens competents o amb molt pocs principis a l'hora de prendre decisions que afecten a altres persones.
Vostè creu que en aquest procés la crisi ens ha canviat?
És d'esperar. O sigui, la crisi sempre és una oportunitat. És una oportunitat per detenir-se i dir a veure què hem fet malament i què hem de fer a partir d'ara. A vegades no es para amb una crisi o a vegades es tendeix a imputar la responsabilitat a l'altre. I llavors no hi ha manera de casar-la ni d'assumir-la. Però, verdaderament, si un analitza a fons un fracàs, pot trobar les raons de la seva mala praxi en el passat que ha generat aquest fracàs de present, no? Però a vegades no fem això. A vegades ho imputem a l'entorn, ho imputem a l'altre, ho imputem als polítics, i anem a buscar allò que en diem un boc expiatori, no? Per convertir-se en la causa unilateralment de la crisi. I això és la gran manera de tirar pilotes fora, que en diem. En canvi, si em diu, a veure, però el subconjunt empresari que hem fet, el subconjunt universitat que hem fet, el subconjunt ONGs que hem fet, el subconjunt polítics que hem fet o que no hem fet, llavors podem trobar causes, corresponsabilitats, que ens poden ajudar a entendre per què estem on estem. Per tant, pot ser oportunitat si fem autoanàlisi. Si tirem endavant i posem una flaçada, llavors la crisi no haurà estat pedagògica, no haurà servit per res.
Vostè creu que estem posant aquesta flaçada?
Jo crec que molts col·lectius l'estan posant. És a dir, tirem endavant, no analitzem verdaderament per què estem on estem, fem algun pedaç, però això no és resoldre-ho bé. Per exemple, ara estem escrivint molt sobre regeneració, no? Esclar, però la regeneració vol dir començar una pràctica política, una pràctica econòmica fonamentada en uns valors distints, no? Això vol dir que ens hem adonat que hi ha molta corrupció i que la corrupció ha desestructurat el nostre teixit social, econòmic, polític, no? Però això vol dir adonar-se'n. El que la tapa encara la cronifica més. No n'hi ha tanta, no n'hi ha per tant. Això són esgarips, això és l'oposició que ens vol afeblir. N'hi ha o no n'hi ha? I n'hi ha molta. Doncs quines mesures prenem perquè no n'hi hagi? Quina educació fem perquè en el futur les institucions estiguin més sanejades i siguin més pulcres?
Sembla molt interessant tot el que parla el senyor Torralba, perquè en alguns moments aquí al Plusvàlua sí que hem parlat sobre la relació entre les escoles de negoci, els polítics, la societat civil, les empreses en la crisi i en la part dels valors. I sí que és veritat que sembla que es dilueixi una mica la responsabilitat i que mentre es dilueixi, doncs, tampoc es pot fer cap canvi substancial.
Clar, jo ajudo moltes organitzacions a fer una cosa que és molt complexa, que és intentar traduir aquella visió, missió i valors que tenen el seu, diguem, el seu ideari, que es tradueixi a tintre, és a dir, en processos a dins que siguin coherents amb aquest sistema de valors amb els que es presenten a la societat, però que també es tradueixin a fora. I, per tant, el potencial client o no client vegi que aquella organització és coherent amb aquells valors que proposa per als seus treballadors i amb les que es presenta socialment. Què ocorre? Que molt sovint aquests valors queden en un paper o queden a la pàgina web. I poc més que això. I a l'hora de prendre decisions bàsiques respecte a si acomiadem aquestes persones o no, si obrim un mercat aquí o no, si obrim una sucursal o no, aquí el que compta és cost i benefici, però no coherència respecte als valors amb els que ens presentem, no? I llavors aquí hi ha una doble moral, no? D'una banda hi ha la moral màxim benefici, mínim cost, però d'altra banda ens presentem amb uns valors molt nets, amb una pàgina web, però que no són operatius a l'hora de prendre decisions. Posarem un exemple molt clar, no? Pot dir, home, hem de ser equitatius. Home, dona, molt bé, quantes dones hi ha al Consell d'Administració? Quantes dones hi ha dirigint hospitals, dirigint universitats, dirigint corporacions, dirigint sindicats, dirigint partits polítics? No hem de caure tampoc en dir, han de ser per cobrir l'expedient. No, però els dona possibilitats o queda molt bé equitat, però de facto és clarament parcial o clarament esbiaixada la presa de decisions. Per tant, si posa els valors ha de ser coherent, i si no, no els posi. Però si els posa, és fàcil que qualsevol de nosaltres passi comptes. I, escolti, vostè diu que en aquest hospital es practica l'hospitalitat. He estat 6 hores en una sala d'espera i ningú m'ha dit ni asa ni bèstia. Millor que no ho posi, si no ho pot garantir.
Em recorda, senyor Torralba, aquesta relació entre l'ètica, els valors ètics i l'actuació, també a la configuració que parlava a nivell acadèmic, no? Potser a la, en l'educació. Que sí que tenim l'assignatura d'ètica, però quan s'estudia estratègies de màrqueting o qualsevol o comunicació o qualsevol altra assignatura, no està inclosa, no? Aquesta
i res, per altra banda, els que ens dediquem a l'ètica hem de fer autocrítica, perquè una cosa és garantir que aquell noi sàpiga doncs, què és la crítica a la raó pràctica i pugui explicar-ne mínimament el seu contingut, i una altra cosa és que sigui puntual, que sigui esforçat, que sigui just, que sigui prudent, que sigui solidari, responsable. I això ve de molt lluny, perquè hi ha un diàleg de Plató, que és el Protàgores. Sòcrates dialoga amb els seus interlocutors, que sobretot és aquest sofista que és Protàgores, de si la virtut es pot ensenyar. Per tant, els que ens diguem a l'ètica, què volem? Que sàpiguen coses o que siguin professionals honestos? Sobretot això. Però això vol dir un tipus d'estratègia formativa que no passa per la memorització de continguts, sinó per l'adquisició d'unes habilitats. I això ens demana molt a nosaltres, perquè com ho fem? De quina manera garantim això? Jo crec que hem de fer autocrítica, també, els que ensenyem ètica, de si verdaderament anem cap aquí o a una matèria purament memorística.
Simone de Beauvoir deia sobre l'escriptura que no es pot ensenyar, però es pot aprendre. No sé si potser amb l'ètica podríem guiar, però potser no ensenyar, no ho sé.
Jo diria que un pot ensenyar categories d'ètica. Si pot ensenyar el que és un principi, el que és una virtut, el que és un vici, el que és la consciència, el que és un criteri, aquestes categories les podem ensenyar. Ara, verdaderament, per aprendre-les, doncs una ha de viure, s'ha de trobar en una realitat, i llavors aquestes categories poden començar a cobrar vida, no? Però sí, sí que podem ensenyar aquestes categories. Ara, verdaderament, l'aprens en la realitat, en la pràctica familiar, en la pràctica empresarial, et vas adonant quins són els valors que regeixen la teva vida privada i la teva vida pública i la teva vida professional.
I suposo que els referents en això és important.
Bàsic, esclar. Bàsic. Si el teu referent té males pràctiques i tu entres en aquella organització, fàcilment imitaràs aquell referent, no? Al revés, si té bones pràctiques, també imitaràs.
Doncs estem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el professor Francesc Torralba, que ens acompanya avui, que a més ens fa molta il·lusió, perquè malgrat fem doncs, tot un procés, com ell mateix deia, necessari d'autocrítica, doncs també dona il·lusió el fet de poder-ne parlar i poder-ne parlar amb certa il·lusió doncs, per aquest futur que podria ser d'una altra manera. I ara, senyor Torralba, si li sembla bé, introduirem els nostres tertulians d'avui, perquè també tenen segur molts temes que parlar sobre aquest, sobre els valors, no? Els valors i la nostra societat. Tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia i president també del Banc dels Aliments. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
i tenim el senyor Pere Guinjoan, economista, i el senyor Ramon Vallès, economista també. Sempre estàvem parlant aquí en off uns segons, que estem cada setmana rodejats d'economistes. I que filòsofs no en tenim tants.
Però és que els filòsofs de plusvalua no podem parlar gaire.
Home, no.
Atès que el títol del programa
sí,
ens queda lluny, plusvalua.
Tant de bo haguéssim vingut abans, potser les coses no estarien com estan. Ja. Això seria així. Jo voldria començar a preguntar-los quins són els valors que avui veuen en la nostra societat, que palpen, que reconeixen, senyor Ruga.
Gràcies.
Tenia ganes de parlar
sí.
Tota l'entrevista.
Sí, sobretot ja perquè la crisi, en aquest sentit, jo crec que ha reforçat una tendència que ja es donava de pèrdua de valors.
Una vostè creu?
Sí, una pèrdua de valors que han deixat un cert buit. Amb la crisi, per mi, n'han emergit més importantment dos valors. Un és el de la solidaritat, l'altre és el de l'exigència. Solidaritat, que es va demostrar, per exemple, i puc dir-ho i agraeixo com a president del Banc dels Aliments de Barcelona la col·laboració que es va demostrar a la ciutadania.
A més, un mes abans pensàvem que no arribaríem als números de l'any anterior i, en canvi, els vam superar. Per
tant, vam superar amb un 25%, pràcticament, a Catalunya. Vam passar de gairebé 3 milions i mig a 4 milions 700, és a dir, l'increment va ser important. I aquest és un valor que es va demostrar, que és el de la solidaritat, que quan es veu que hi ha persones en el nostre entorn amb exigència, amb necessitats, vull dir, es nota. Inclús podria dir que, tot i que la solidaritat es va manifestar a tots els pobles i a tots els barris de les grans ciutats, de fet, on més es manifesta és on més necessitat hi ha. Potser els recursos allà són més limitats, però almenys la solidaritat hi és, el valor. Potser només hi dedicarà un euro o dos euros per persona en aquests barris i en altres llocs més benestants n'hi dedicaran 4, 5 o 10.
Però proporcionalment...
Es demostra que hi ha la solidaritat. Solidaritat. Aquest és un valor que jo crec que ha emergit omplint una mica el buit que han deixat els altres valors, com per exemple la pèrdua del respecte als demés, la pèrdua d'una visió global i anant més a l'individualisme i al materialisme. I el segon valor que crec que ha emergit, però aquest és una arma de doble fil, per mi, és el de l'exigència. Exigència en les empreses, exigència en el govern, exigència a les institucions, a que treballin bé, a que ho facin bé, a que respectin els nostres drets. Però per què dic-lo del doble fil? Perquè molt sovint amb aquesta exigència cara als demés ens oblidem de l'exigència cara a nosaltres mateixos. Exigència de que també tenim uns deures i els hem de complir.
Aquesta part de la responsabilitat, no?, que dèiem.
Exacte, exactament. És a dir, jo he vist aquests dos valors, solidaritat i exigència, com a emergents de la crisi.
Són valors bons, per tant?
El primer és molt, el segon depèn de com s'utilitzi. Hem d'exigir als altres, però també ens hem d'exigir a nosaltres mateixos. I això, segon, em penso que està una mica més per definir.
Com ho veus, senyor Torrado?
Estic d'acord. Jo crec que ens hem d'acostumar també a veure els brots verds. Vivim un paisatge en runes. Hi ha molts analistes que el que van és descrivint les runes. Dius, mira, això ha caigut, això també. Llavors venen els enderrocs i ho van recollint, no? Però és molt important dir, a veure on hi ha els brots verds. I jo crec que aquests dos valors certament estan emergint. I n'afegiria dos més. Jo crec que emergeix amb molta força l'emprenedoria. Més per necessitat que per convicció, tal vegada. Persones que han vist com acabava el seu negoci, han hagut de tancar la botiga, han estat acomiadades i han dit, escolta, d'alguna cosa hem de viure, no? Anem a imaginar, anem a dissenyar, anem a associar-nos i anem a fer realitat aquesta idea. Podria posar molts exemples. I després el valor transparència. Cada cop el ciutadà vol institucions més transparents. Es va aprovar ja la llei de transparència a nivell d'estat espanyol, a Catalunya també fa molt poc, jo vaig comparèixer al Parlament durant el projecte de llei. Vol dir que els ciutadans volem transparència, és a dir, no volem institucions opaques i volem poder traçar què es fa amb cada euro públic. Des del primer euro a l'últim, com s'administra, per a què va, i això naturalment obliga, a el que deies tu també, a ser exigents en la utilització dels recursos públics, perquè les persones volem transparència. Els partits polítics, el Parlament, el Senat, el Congrés dels Diputats, els ajuntaments... Hi ha hagut massa opacitat, i l'opacitat ha permès tota mena de males pràctiques.
Mm-hmm. Senyor Vallès.
A veure, sobre els valors que han emergit ara, jo destacaria el de la solidaritat intrafamiliar, vull dir, mm-hmm. o sigui, amb els nivells de taxes d'atur que hem assolit i amb els quals encara estem, o sigui, amb un altre país de, amb què no hi hagués una estructura familiar tan diguéssim cohesionada, és que hauria sigut totalment explosiva la mm-hmm. situació social. La família ha servit en molts casos per a fer suportable les situacions de precarietat, de manera que de la pensió de l'avi han viscut moltes famílies senceres. Això, amb altres països, pues, hagués fet més difícil mm-hmm. d'entendre.
Hem tornat una mica al valor de la família, no? I del suport dins
sí,
de la família.
Sí, o sigui, el valor mm-hmm. de la família amb el sentit del suport mutu.
Mm-hmm.
I, per un altre costat, jo el que veig és que també hem après a aprofitar més els recursos limitats. Pues amb aquestes situacions hem après més a aprofitar-los al màxim.
Mm-hmm. Són més efectius o eficaços?
Ostres, això és pregunta quasi filosòfica. A veure, jo crec que som, diria que som més efectius, de, mm-hmm. amb menys recursos pues, arribar... a fer més. Jo crec que més de lo que podíem fer abans no ho fem. Ara, lo que sí que també val la pena destacar que el grup de gent que ara ha hagut d'aprofitar millor els recursos, de ser més eficient, no és ni de bon tros el grup de gent que ha causat aquesta situació. Mm-hmm. Vull dir que els plats trencats no els estan recollint els que els van trencar,
no?
Exacte. Mm-hmm.
És un subratllat mm-hmm. molt bo, aquest de la solidaritat intrafamiliar.
Mm-hmm.
A vegades no ho subratllem molt, però és veritat, els meus col·legues de Centre Europa o Europa Nòrdica, ha estat bastant temps a Copenhague, diuen, home, amb aquest índex d'atur, amb aquest índex de corrupció, com és que no hi ha un esclat social violent, no?, a Espanya o a Catalunya? Dic, home, perquè nosaltres tenim una bombolla que es diu família i que xupluga el jove de 30 anys que no té feina, el que ha marxat i ha hagut de tornar amb el fill a casa dels pares, i perquè les àvies i els avis estan a les 5 de la tarda, cada tarda, a buscar el nen amb un entrebà fins a les 9 amb cost zero. I si treus això, aquelles famílies no poden pagar un cangur que estiguin cada dia 4 hores del mes de setembre al mes de juny fent aquest servei gratuïtament, sense cobrar ni 5, no? I amb amor, amb afecte, educant, fins mm-hmm. i tot la majoria de joves avui aprenen a pregar gràcies a les seves àvies. Jo quan pregunto a l'aula, faig aquest tipus de preguntes, algú d'aquí prega?
Mm-hmm.
Tothom callat, no?
Jo ho recordo, Francesc.
I llavors diuen, no, tothom callat. I dius, a veure, algú d'aquí sap alguna pregària? I d'un percentatge molt baix a la classe diu, sí, el Pare Nostre, l'Ave Maria, no? Qui ho te l'ha ensenyat, l'àvia? Mm-hmm. Quan em cuidava, quan era petit, no? O sigui que és veritat que sense aquesta solidaritat intrafamiliar se'n va l'aigua, i de fet els joves valoren com a principal valor la família, que és un valor tradicional.
Mm-hmm.
I és lògic que ho valorin, perquè és que si això els falla, estan al carrer. Perquè amb els sous tan precaris que tenen, o si tenen sou, no tenen possibilitats d'emancipar-se, de tirar endavant un projecte, ni que vulguin ser molt austers i molt sobris, no? Per tant, és decisiu, és troncal, és fonamental, i en canvi no hi ha hagut polítiques familiars consegüents ni la cura adequada d'aquesta estructura tan bàsica de la societat, no?
Senyor Guinjoan.
Voldria una mica insistir, perdoni, no?, sobre el que deia vostè que planteja Protàgores, si l'ètica es pot ensenyar. No, i li anava, i per fer una mica d'advocat del diable, no?, de dir, miri, no. És a dir, es pot ensenyar teoria de l'ètica, i això vostè és un professor distingit, no?, Però, diguem-ne, però l'ètica s'aprèn fent. És d'aquelles coses com cordar-se les sabates, no? Que és una cosa que n'ha de fer. Quan vostè parlava, m'ha vingut a la memòria un escrit que, a més, a vostè segur que li és molt, molt, molt car, també, no? Que és aquell article del canonge Cardó sobre l'energia dels joves, no? Sobretot no els hi prediquem l'energia als joves si volem joves enèrgics, no? Sobretot. No, i en canvi ensenyem-los a ser enèrgics. No és una qüestió aquest fracàs que hem vist, no? Aquest fracàs econòmic, perquè és una mica el reflex dels fracassos de les institucions aquestes primàries de transmissió que deia vostè, no? Família, escola, esglésies, no haver sabut transmetre, de no saber encara, no? Especialment, jo penso en els mestres, no? La meva dona és mestra. En tinc, en aquest sentit, molt mala opinió dels mestres de casa nostra, i ho sento, diguem-ne, no? Perquè, malauradament, la immensa majoria d'ells són fills del 68. I aleshores parlar de virtut és com mentar, no sé, el diable, diguem-ne, no? Voldria saber si té algun comentari a fer.
Sí, naturalment és un col·lectiu molt gran d'haver-hi de tot.
Sí, naturalment, perdoni, naturalment. Hi ha de tot, i molt bo, eh?
Que per configurar el caràcter, això que en dèiem l'ethos, no?, d'una persona, Aristòtil diu dos elements, no? La mímesi, la imitació, i després l'exemplaritat. Dos elements clau, no? És veritat. Aprenem per imitació. Els bons hàbits els aprenem per imitació. És a dir, si un nen té tres germans i els tres germans, després de dinar, van a rentar-se les dents, doncs aquell quart imita, segueix els altres. I si veuen que els pares doncs, no criden i s'escolten, generalment tendeixen a imitar, fins i tot l'ús del llenguatge. Vol dir que si el pare utilitza barbarismes o grolleries quan parla, molt sovint el nen les anirà incorporant. Després costa Déu i ajut extirpar-ho, no? Per tant, d'una banda, la mímesi és bàsica. Ara, si el que imiten, doncs és això, és un dipòsit de males pràctiques o de vicis o de contravalors, això es va adquirint, també. I això ha passat. Això ha passat a les escoles, ha passat també a les famílies, ha passat a les empreses, no? Diu, home, aquest és el meu cap de recursos, però veig que arriba a 15:15 i se'n va d'hora i que, a més, quan està aquí, despenja el telèfon i truca a la seva amant, paga l'empresa. Potser que ho faci jo, també. Per tant, veus que imites un exemple que és el que et mana, no? Ara, en canvi, si tens referents propers i que en la seva praxi observes que tenen bons hàbits i els tens cada dia al costat, es produeix també una imitació d'això. Hi ha escoles molt netes. Per què? Doncs perquè tothom en té molta cura i és una transgressió tirar un paper. Ara, quan hi ha tants per terra, no ve d'un. Per tant, és veritat que també els professors, els mestres, els pares, les mares, hem de fer molta autocrítica de com transmetem, de si som transmissors, de si no hem posat límits, de si hem caigut en una espècie de relativisme en el que can pique pugui i s'hi val tot. Perquè llavors és molt difícil corregir aquestes dinàmiques. Però també hi ha factors externs, a vegades la publicitat, a vegades els mitjans de comunicació. Generalment tendim a identificar aquestes bèsties negres, però també hem de fer autocrítica dels mateixos transmissors, pare, mare, mestre, professor, que aquests som molt rellevants i estem moltes hores amb la mainada.
A mi... Sí, senyor Ruga.
Volia fer un comentari i una pregunta a Francesc Torralba. El comentari és que estic plenament d'acord amb el fet de que a la nostra societat hi ha alguna cosa que fa que, malgrat la corrupció, la crisi, la situació d'atur, que es confirma que estem per als voltants del 24% de la població activa i estarem per sobre del 20% durant uns quants anys, etc. Doncs, malgrat que això ha fet que no exploti socialment, una de les solucions ha sigut potser el fenomen de Podemos, que segurament ha alimentat per això. L'altre és que les nostres institucions, començant per l'Església, i això ho reconeix el Papa Francesc en l'escrit o encíclica sobre la joia de l'Evangeli, sí, diu que precisament l'Església i els cristians han contribuït a que hi hagi un apaivagament de tots aquests temes. Amb això estic d'acord i volia fer aquest comentari. Segon, la pregunta. Vostè fa uns pocs anys, va ser líder, o almenys un dels líders, d'un document sobre l'ètica a la política. M'agradaria saber si veu amb optimisme la possibilitat d'aquell document tingui una traducció real en les pàgines dels butlletins o dels diaris oficials.
De fet, l'ha tingut, i veurà per què, no? Nosaltres vam fer aquest document, no jo sol, sinó un conjunt de professors d'ètica, politòlegs del país, hi havia gent molt distingida, hi havia la Victòria Camps, hi havia el Norbert Bilbeny, hi havia gent distingida, i a més, diguem-ne, de sensibilitats i famílies polítiques diferents, no? I això ho vam presentar a la presidenta del Parlament, ens va rebre i ens va acollir, i fins i tot vam dialogar amb els líders polítics d'aleshores, parlo de fa 2 anys bons, i la seva traducció va ser precisament en el projecte de llei de transparència. És a dir, a mi em van citar en aquesta llei de transparència precisament perquè havia liderat aquest document i perquè pogués inspirar, juntament amb altres, òbviament, textos, aquest projecte de llei. La llei ha estat aprovada. I en aquesta llei sí que realment apareixen molts valors que allà reivindicàvem. Honestedat, responsabilitat social, sobrietat, parlàvem també doncs, de transparència, tota una sèrie de valors, rendició de comptes, que exigíem al polític que estava en funcions executives amb algun tipus de govern, no? Ja sigui un municipi, ja sigui la Generalitat, ja sigui una diputació. Per tant, això, almenys en el cos legal, ha quedat expressat. D'aquí a les pràctiques, ja ho veurem, s'ha de fer tanta neteja. Ara, tampoc hem de caure, com en el cas de les mestres, en confondre la part amb el tot, no? Perquè això tampoc és just pels polítics honestos que miren de vetllar perquè hi hagi més qualitat de vida per la gent gran, perquè no hi hagi tanta gent al carrer demanant o perquè els joves tinguin un cert futur, no? I, per tant, com que s'ha de ser molt cautelós amb això, però jo he d'esperar que sigui, a part d'una inspiració legal, que pugui ajudar també a fer bones pràctiques com a polític, més enllà de les legítimes sensibilitats polítiques, que en tenim moltes i encara en tindrem més al Parlament.
En aquest sentit, jo volia preguntar-los, perquè moltes vegades parlem dels valors i de com ensenyar-los, i ens remetem, cosa fonamental, a l'educació, a com fer créixer els nens, a com transmetre'ls. I jo em pregunto, i amb els que ja estan a dalt, no? Què podem fer amb la gent doncs, que ja té ara mateix un poder petit o gran, o persones doncs, que simplement tots tenim un poder perquè som referents per uns o per altres, no? Clar, jo a vegades que aquí discutim alguns temes, com per exemple el tema de posar unes mesures contundents per reduir o intentar pal·liar el canvi climàtic o la creixent desigualtat que tenim. Clar, jo em pregunto, sí, no? Potser els nens creixeran diferent i potser d'aquí a 30 anys les coses seran diferents. Mentrestant?
És veritat. És a dir, els que són més receptius i permeables a l'ensenyament dels valors, a la transmissió de virtuts, és la primera etapa de la infantesa. Això ho han dit tots els teòrics. Per què? Perquè el nen és més permeable, és més porós, com també en l'adquisició d'una llengua. Ens costa més començar a aprendre l'alemany als 18 anys que a casa et vas familiaritzant. Després dius, ah, això és acusatiu, això és datiu, això és nominatiu, però ja el parles. Això també passa, salvant les distàncies, amb els valors. Llavors, què fem aquells que fa 50 anys que són dèspotes, que no són responsables, que maltracten a col·lectius, que els importa un rab al medi ambient, que no tenen cap tipus de consideració envers les persones que tenen diversitat funcional? Què fem amb aquest tipus de peça que tenim a vegades governant en alguna organització? Què fem amb un individu així, no? Jo crec que aquí només hi ha un element, que és vetllar perquè les lleis siguin molt estrictes, d'una banda, per tant, limitar-lo legalment i que si es passa la ratlla pagui. I després també, naturalment, hem de crear un tipus d'educació col·lectiva de que cada cop sigui més intolerant aquest tipus de pràctiques, no? I més reconeixent pràctiques de lideratge i de governança d'una altra manera. I a mesura que fem això, jo crec que aquesta persona ha d'anar canviant. Encara que només sigui per l'element de la llei, la por a la llei, o encara que sigui perquè l'entorn ja espera un altre tipus de governança i de lideratge d'una organització, d'un partit polític, d'un sindicat, del que sigui, no? I que no el segueixen. La gent no li fa cas, no? O només li fa cas per por, que és ben trist que et facin només cas per por, no?
Senyor Guinjoan, volia comentar.
No, breument, no. Els polítics, jo crec que és urgentíssim canviar la llei electoral. Aquí a Catalunya hem de fer mea culpa, tenim plena potestat de fer la nostra. No hi ha manera. No hi ha manera. És una vergonya gran. Podem estar parlant de la nostra emancipació tot el que vulgueu, però no som capaços al Parlament de Catalunya ara mateix, i porten parlant no sé quants anys ja, no hi ha manera de fer una llei electoral com Déu mana.
Senyor Joan s'emociona, va picant a la
taula. No,
molta raó.
Sí, sí. Perquè, a més, és el fonament de moltes conseqüències que hem vist, que hem viscut, de corrupció.
I, per tant, en quant als polítics, llei electoral, diguem-ne. No, polítics a tots els nivells, el doctor Torralba, a municipis, evidentment a nivell de Catalunya, d'Espanya. Amb les empreses tenim un tipus de capitalisme, aquest capitalisme castizo, no?, que diu el doctor César Molines, que és poc transparent i que, a més, hi ha molta participació creuada d'unes empreses amb unes altres. En aquest sentit, els sistemes anglosaxons són més nets. Cada empresa s'ha d'aguantar per ella mateixa, cada responsable de l'empresa ha de respondre, diguem-ne, davant del públic inversor, sense proteccions d'accions creuades, que és una cosa típica, diguem-ne, del capitalisme espanyol, que també hauríem de rectificar.
Senyor Vallès.
A veure, jo el que penso és que mentre hi hagi la percepció de que si no segueixes la norma, el que està previst, el que qualsevol noció ètica bàsica te diu, si no hi ha la percepció que si no segueixes això te'n pots anar de rositas, se pot fer moltes accions, però si segons quin tipus de persona preveu que pot predominar sense seguir aquests principis ètics i que no hi haurà un càstig efectiu, que no hi ha senyals de càstig efectiu a qui no ho ha seguit, doncs llavors això continuarà. Fa falta, a veure, com lo del tràfic, pues, només a partir del carnet per punts, d'un seguiment més estricte de les alcoholèmies, només així s'ha aconseguit reduir, i notablement, la xifra d'accidents. Pues amb la societat igual, en general.
Jo volia preguntar-los, per acabar, no? Ha sortit un parell de vegades el tema, doncs, de les pregàries, de la part espiritual, no? Que durant molt temps ha quedat, doncs, com molt apartada d'una vida més diària, no?, de cadascú. Creuen que retornarem una mica aquesta, o estem retornant una mica aquesta part més espiritual, o no? I pot ser aquesta part espiritual, en el cas de que retornéssim, una via de fer les coses d'una altra manera?
A veure, som hereus d'una antropologia reduccionista. L'ésser humà és matèria en moviment, un feix de necessitats, tendons, vísceres, sobretot aigua, 80% pràcticament aigua, no? I, en canvi, s'ha negligit la dimensió espiritual, s'ha negligit o s'ha oblidat o s'ha eclipsat aquesta potència, aquesta capacitat espiritual de tot ésser humà. Això està reconegut en un text meravellós, que ara l'hem commemorat, que és la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, que és de l'any 89, celebrat els 25 anys ja, el novembre del 2014. I allà reconeix que tot nen té dret a una educació integral. I perquè no hi hagi equívocs, entre parèntesis posa física, psíquica, social, espiritual. La ONU. Això no és un text de l'Església Catòlica, ni de l'Església Protestant, ni del Consell Mundial Islàmic, no, la ONU, que és una institució laica, no?, i internacional, no?, creada el 45. Per tant, partim de la idea que hi ha aquesta dimensió. Ara, com es cultiva? Com es treballa? Com la fem florir, no? Això és una altra qüestió. Però jo crec que la nostra antropologia, aquesta que regeix la vida quotidiana, ens redueix a autòmates que consumim i produïm. Consumim i produïm. És el que en diríem l'home unidimensional, aquell famós text de Marcuse de fa tants anys, no? És una antropologia unidimensional. Jo crec que hem d'anar cap a una antropologia pluridimensional on l'espiritualitat juga un paper clau. Però això ho hem d'anar dient, perquè si no, no es cultiva, no es treballa, i és com una llavor que queda allà, però que no ha donat fruit perquè no hi ha hagut un jardiner que la treballés.
Com ho veuen vostès? Ui, els faig parlar de filosofia, eh? Com a economistes. Sí.
A veure, jo sobre això de l'espiritualitat, o sigui, que hi hauria d'haver més espiritualitat, estic d'acord. El que passa és que ara penso en una anècdota que vaig sentir que si el gabinet del Bush, quan feien els seus consells de ministres o equivalent, pues que si abans de començar que si resaven, que si feien una pregària, clar. A veure, això me fa pensar que, a veure, hi ha molts tipus d'espiritualitat i que no qualsevol tipus d'espiritualitat donarà sempre el mateix resultat que un altre i que fins i tot pot tenir algunes concepcions espirituals que se barregen amb altres conceptes de la persona, però
una
que
cosa
poden
podríem dir, una cosa és espiritualitat i una altra cosa és la religió pròpiament o diferents tipus de
però
religions,
que segons,
no? I de praxis.
O una mateixa forma de una mateixa religió nominalment, segons com estigui configurada una persona, pot donar peu a que jo fins i tot me sento més segur en prendre una decisió que, a veure, personalment n'hi va haver de molt bèsties, no?, en aquella època. Llavors dic, bueno,
Resem abans, però després ens anem a la guerra, no?
Sí, i llavors quina espiritualitat... O sigui,
quina espiritualitat estem transmetent realment.
I quina transmetem i quina tenim, vull dir... Clar, a veure...
Per això distingeixo, no? Una cosa és la potència, una altra cosa és l'ús. És a dir, nosaltres tenim la capacitat de parlar. Ara hem de ser educats, ens han d'assenyar, tenim la capacitat i adquirim la llengua materna per mímesi, precisament. Després podem aprendre altres llengües. Ara, també pots utilitzar la llengua per bescantar, humiliar, insultar... Dius, no parlis, no parlis. Home, parla d'una altra manera. Per tant, no és que no tinguis la capacitat, però l'estàs utilitzant d'una manera completament nefasta. Hi ha paraules que uneixen, hi ha paraules que ofenen. Paraules i imatges. Paraules i imatges, no? Per tant, no es tracta de dir, no tenim la capacitat del logos, de la paraula, sí que la tenim, que passa que ha de ser educada. Sí que tenim capacitat espiritual, però ha de ser educada. O sigui, no hi ha usos perversos com el que tu deies. Exactament, no?
Com ho veuen, senyor Rugasonyo i Joan?
A mi em dona la impressió que a vegades confonem l'espiritualitat amb una certa pràctica exterior, que els catòlics manifesten d'una manera, els mahometans d'una altra, etc. I per mi l'espiritualitat ha d'estar més endintre de la persona. I llavors, com deia en Ramon abans, ens vull dir, quins criteris utilitzes per prendre determinades decisions o per fer determinats actes? I l'espiritualitat es demostra amb aquests criteris que han d'estar dintre teu. Llavors, si aquests criteris els tens ficats a dintre, en el fons, la forma, que és la pràctica exterior d'això, es manifestarà molt més clarament, com diu en Francesc Torralba, doncs es manifestarà amb que no utilitzarem un llenguatge ofensiu, etc., ni farem pràctiques, o com deies tu, Carla, d'anem a la guerra després d'haver resat, no? És a dir, per mi l'espiritualitat ha de ser una cosa que hem de tenir a dintre, practicar-la a fora d'acord amb aquests principis interiors.
Senyor Guinjoan.
Val a dir, jo tinc 60 anys ara i...
Conserva no... molt bé, eh?
Moltes gràcies. Vull dir que, a veure, jo vaig viure a l'escola el franquisme i la religió imposada. Dels 40 companys que érem a classe tot el batxillerat, n'hi ha un que és sacerdot catòlic, dos que fem el que podem, som cristians tots dos, ens diem cristians tots dos, i els demés són absolutament agnòstics, diguem-ne. No? És a dir, hi ha hagut un desert a darrere d'allò d'allà per bones raons. Per bones raons, diguem-ne, allò era una cosa imposada, inacceptable, una caricatura com de tot el cristianisme. No? Ara, havent dit això d'aquí, jo crec que ens hem passat una mica de la ratlla de l'altra banda, també, no? El nostre país. És a dir, els que som cristians... d'alguna manera portem la motxilla aquesta del cristianisme imposat del franquisme i això ens n'hauríem de lliurar una mica de la mateixa manera que els francesos, per exemple. Els cristians francesos en són molt més desinhibits, diguem-ne, no? Aquí a Catalunya jo penso que hauríem de fer aquest pas d'una vegada nosaltres i les generacions joves, que els meus fills, per exemple, no? Que, bueno, diguem-ne que tot això d'aquí és una història molt passada, com quan a mi m'explicaven la guerra de Cuba, no?
Clar, hem de tenir en compte que aquest novembre farà 40 anys, de la mort de Franco. Va morir el novembre del 75, tu. Vull dir, sí. Gairebé ja fa més temps que ha mort que el que va durar. I no obstant això, aquesta inèrcia encara pesa, i quan un introdueix espiritualitat, a molts associen la idea a imposició, coacció, adoctrinament moral i religiós, i per tant els agafa un terrible, terrible por. Però jo crec que hem de fer net, i hem de reconèixer que hi ha aquesta dimensió, que ha de ser educada, que tothom reconeix que és positiva, que per altra banda és un antídot poderós a fenòmens com el fanatisme i el fonamentalisme, però que quan no és educada pot verdaderament construir autèntics monstres, no? Que és el que estem observant de bona part d'Europa, no? Mm-hmm.
Jo no sé vostès, però tinc sobre la taula el guió de l'actualitat econòmica d'avui i parlem, doncs, una mica dels mateixos temes que cada setmana, que sí, tenim molt atur, desigualtat, corrupció, temes sobre política, independència i drets, llibertats, no? Són al cap i a la fi són valors, no? Avui hem parlat sobre la prudència, la transparència, l'exigència, l'esforç, la solidaritat, l'emprenedoria. Jo voldria preguntar-los, i abans que se'n vagi el senyor Torralba, a més l'hem fet apurar massa el seu temps, jo voldria preguntar-los sobre aquest darrer dret, no?, que és la llibertat.
La llibertat, com tot dret, té límits. Jo tinc llibertat d'expressió, tinc llibertat de creences, tinc llibertat d'associació, tinc llibertat d'estat civil, però la meva llibertat no pot vulnerar drets fonamentals dels altres, la seva dignitat, la seva integritat, la seva llibertat, no? Per tant, tenim el gran exercici de conservar aquest immens dret, però de no malbaratar-lo, convertir-lo en una llibertat completament arbitrària i sense límits, perquè això ens porta a la barbàrie.
Jo volia agrair-li, senyor Francesc Torralba, haver estat amb nosaltres parlant amb tanta profunditat, amb tanta claretat, perquè a vegades els temes filosòfics ens queden com llunyans i ha estat, doncs, molt clar i molt, molt directe el que vivim cada dia. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Esperem tornar-lo a tenir ben aviat.
I gràcies a vosaltres. La conversa ha estat molt agradable, de veritat. Gràcies. I enhorabona. Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. For me,
doncs continuem aquí. Ens hem acomiadat del senyor Francesc Torralba, que ens ha tingut aquí tota una bona estona parlant sobre filosofia. Senyor Vallès, senyor Guinjoan, senyor Arruga, avui els hem despullat una mica l'ànima, eh? Com a economistes, quasi, parlant d'espiritualitat, parlant de valors, no?
No, en tenim, els economistes.
Home, jo no en dubtava, perquè els tenia cada setmana...
Molt al fons, per això,
Jo tinc unes accions de Telefònica que estic esperant que pugin, si refereixes a valor.
Vostès creuen, miri, ara que em treuen aquest tema, vostès creuen que l'economia s'hauria d'aproximar una mica més aquests valors que comentàvem, no? La prudència, l'exigència, l'esforç, la solidaritat, l'emprenedoria, la transparència...
Són bàsics. És a dir, la teoria econòmica que hem après, que s'ensenya encara, diguem-ne, no? I la que vam aprendre nosaltres quan anàvem a escola fa 20 anys, és una antropologia massa simplista. L'homo economicus, el que s'ensenya a la microeconomia, és allò, una persona només interessada pels seus interessos i que, diguem-ne, i que no està situada socialment, que no té pàtria, que no té família, que no té res. Això d'aquí, evidentment, és un absurd. L'economia... No, els humans no som així, afortunadament. L'economia, la bona notícia, és que es fan coses molt bones en aquest sentit en economia actualment. No?
Doncs us anirem seguint, com a economistes, aquí al Plusvàlua, apretant amb els valors. Moltes gràcies, senyor Ramon Vallès, senyor Pere Guinjoan, senyor Eduard Arruga, per haver estat amb nosaltres. Gràcies, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el Jordi Carretero, el nostre tècnic, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí, al Plusvàlua.